Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes, com tots els dissabtes. Al Converses estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Ens acompanya també Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
La Sònia Domènech, directora de la Arzona Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Molt bona tarda.
El convidat del Converses aquest dissabte és el senyor Santi Rodríguez, portaveu junt del Partit Popular al Parlament. Molt bona tarda, benvingut també.
Molt bona tarda.
I bé, a aquesta hora, que és la una i escaig minuts, jo crec que vostè o algú del Partit Popular, o de la senyora Sánchez Camacho, haurien d'estar al Palau de Pedralbes. Avui hi havia una cita, una cimera, per parlar de la crisi, no? L'havia convocat el president Mas, seguint doncs, la recomanació que li havia fet el PSC al senyor Pere Navarro. Al final, la cimera no ha estat possible, doncs, perquè el senyor Mas l'ha desconvocat dijous, dient que, doncs, que no veia gens clar arribar doncs, a possibles acords. Això de que no es podia arribar a acords, vostè s'ho creu o pensa que l'agenda del senyor Mas al camp només hi té això de l'agenda que es diu sobiranista o independentista?
Ja, crec que hi ha una confluència de circumstàncies, no? Efectivament, avui havíem d'estar des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda en el Palau de Pedralbes en aquesta cimera, i efectivament creiem que han confluït una sèrie de circumstàncies en què s'acabés desconvocant la mateixa, no? Jo crec que en primer lloc els primers que han dinamitat la celebració d'aquesta cimera ha sigut el mateix govern, des del moment en què va sortir a dir a les rodes de premsa del govern que això tenia que servir per fer un fòrum comú en el govern d'Espanya en relació a la política pressupostària. I per tant, si l'objectiu d'una cimera econòmica i social, que des del nostre punt de vista, des de que abans que comencessin els plens del Parlament venim demanant que se celebri un ple en el Parlament per parlar dels problemes econòmics i socials que patim a Catalunya, doncs des del govern se'ns diu que això té que servir per fer un front en el govern d'Espanya en comptes d'abordar amb les eines pròpies que tenim des de la Generalitat de Catalunya els problemes que tenim a Catalunya, doncs pinta malament. I així ho hem anat fent veure en el president de la Generalitat. Òbviament, si s'hagués celebrat la cimera, el Partit Popular hi haguéssim estat, però hi haguéssim estat per passar comptes de la cimera que es va celebrar el 25 de març de fa dos anys, per veure què s'ha materialitzat a tots aquells compromisos que es van adoptar ara fa dos anys, per veure què és el que no ha funcionat i què és el que cal rectificar, però ens dona molt la impressió de que la voluntat del govern no era ni molt menys aquesta, sinó que era utilitzar d'una forma partidista aquesta cimera.
El cert també que voltava sobre aquesta cimera aquella declaració famosa que no fa pas gaires dies va fer el senyor Oriol Junqueras, el president d'Esquerra, indicant que, bé, senyor Mas, si vol que Esquerra faci costat als pressupostos de la Generalitat, vostè haurà de culpar el govern central, el govern d'Espanya, de tots els problemes que té Catalunya, no?
Doncs efectivament, i així ho estem veient jo crec que dia rere dia, no? Però clar...
Però tan dolents són els del govern d'Espanya?
Veu que sí, molt dolents. Jo alguna vegada, quan he sortit al faristol al Parlament, ja els he advertit als diputats i diputades i evidentment als mitjans i a tothom qui ens escolta, em disculparan, però surto al faristol sense les banyetes i sense la cua que els he deixat de l'escó per adreçar-me a vostès, no? Alguna vegada ho he dit així, no? Perquè efectivament es dona aquesta circumstància. Però clar, quan el senyor Junqueras el que demana Convergència i Unió és que es responsabilitzi d'absolutament tot el que passa a Catalunya i tots els mals de Catalunya en el govern de l'Estat, això té dos objectius, i el primer és força clar. El senyor Junqueras és el líder d'un partit independentista i, per tant, tot allò que sigui carregar contra el seu enemic, que és Espanya, el del senyor Junqueras i el del seu partit, doncs tot s'hi val. Però aquí hi ha un altre aspecte important i que jo crec que no podem passar per alt, que és intentar amagar la responsabilitat del partit del senyor Junqueras en tot allò que ens està passant a Catalunya en aquest moment. I aquesta responsabilitat és molt gran, perquè els problemes que pateix la Generalitat de Catalunya en aquest moment per poder pagar gairebé qualsevol cosa, això és degut que durant set anys, hi va haver un govern que va incrementar l'endeutament de la Generalitat de Catalunya de 11.000 milions d'euros a 34.000, i això ho va fer un govern tripartit en el que Esquerra Republicana va ser corresponsable en una part molt important d'aquell govern, no? Per tant, el senyor Junqueras el que intenta és amagar una realitat. I aquesta realitat no és que Espanya ens ofegui, sinó que qui ha ofegat Catalunya ha sigut Esquerra Republicana, i això, òbviament, el senyor Junqueras ho vol amagar.
Daniel Arasa.
Bueno, potser seguint aquesta línia, precisament vostè ha plantejat un aspecte que és, ja diem, econòmic, o en tot cas, diem, relacionat amb balances fiscals o relacionat amb qui ha fet unes despeses més enllà de les raonables. Durant anys se'ns està dient que, que Catalunya està tenint una balança fiscal negativa de l'ordre dels 16.000 milions l'any, i per tant aquestes quantitats, si m'ha acumulat 7 o 8 anys, evidentment són quantitats molt importants. En primer lloc, això, creu que vostè creu que això és veritat, com menys avui, no sé si fa 10 anys, en tot cas, avui dia la balança fiscal és d'aquest ordre? Potser és difícil saber exactitud, no? En exactitud, però hi ha un ordre de magnitud. I després una segona cosa, vostè creu que en aquest moment a Catalunya es governa, en el sentit de dir, a banda del tema sobiranista, el que governa parla de temes de resoldre, de problemes de la sanitat, de l'educació, de les obres públiques, de la justícia, etc.
S'està fent acció de govern.
I acció de govern. Si m'ho permet, li contestaré la segona, que és molt més fàcil. No, a Catalunya no es governa. Des de quan? Doncs miri, aproximadament des del juliol de l'any passat, a Catalunya no es governa. El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya no adopta acords ni pren decisions que afectin positivament els ciutadans de Catalunya, ni que tinguin per objectiu intentar capgirar la situació que estem patint el conjunt dels ciutadans de Catalunya, no? Per tant, la segona part és molt senzilla. Des del nostre punt de vista, el govern no governa. Jo crec que també és senzill pels ciutadans que si acudeixen a la web del govern de la Generalitat i visualitzen els acords que pren el Consell Executiu, veuran que no s'adopten mesures per tal d'intentar capgirar aquesta situació que estem patint. I anem a la primera pregunta, que és més complicada, que és en relació a les balances fiscals. Clar, això de les balances fiscals, en primer lloc hem de saber de què estem parlant. I en aquest sentit hi ha moltes teories. No, jo crec que basant-nos només en els estudis de la Generalitat de Catalunya, veurem que hi ha dos teories que es combinen entre elles i que per tant donen lloc a quatre teories, no? Una primera és com es reparteixen les despeses que genera el conjunt de l'Estat, si es reparteixen per allà a on beneficien o es reparteixen o es distribueixen d'acord en el territori en concret en el que repercuteixen. Si em permet un exemple que no sé si serà molt útil o no, el fet que la despesa de l'exèrcit del conjunt d'Espanya, no sé si és un bon exemple o no, no estigui situada en territori català, això ha de computar a Catalunya o no? És a dir, la despesa militar ens afecta a Catalunya, sí o no? Home, jo crec que encara que aquesta despesa no es faci directament a Catalunya, en la mesura en què Catalunya, com a membre del conjunt de l'Estat i com a participant dels acords internacionals doncs, amb la OTAN, etcètera, etcètera, per tant, una part d'aquesta despesa és imputable també a Catalunya. No? Per tant, aquí tenim dues teories. Dues teories més. En el moment en què l'Estat gasta més del que ingressa i, per tant, hi ha un dèficit, com es computa aquest dèficit? S'ha de fer una neutralització o no s'ha de fer una neutralització de les despeses? Tot això ens porta a quatre teories, no? Sense embolicar-ho massa, li diré, home, la teoria més favorable a les tesis nacionalistes és, en l'any 2009, que és l'últim any del que tenim resultats, les balances fiscals són deficitàries per Catalunya en 16.000 milions. Sí. La tesis més desfavorable als nacionalistes és, en el cas de que no es neutralitzi el dèficit i en el cas que es computen les despeses d'acord amb els beneficis que obtenen el conjunt dels ciutadans del territori, les balances fiscals tenen un superàvit de 700 milions d'euros. I això ho diu el Partit Popular? No. Això ho diu un estudi del Consell del Treball Econòmic i Social de Catalunya, que és un organisme dependent de la Generalitat de Catalunya, en relació a l'estudi que va fer el Departament d'Economia de la Generalitat per les balances fiscals de 2009. No tenim dades posteriors a 2009, però jo li puc garantir que tal com va la situació econòmica del conjunt d'Espanya, això va a pitjor per Catalunya. I va pitjor per què? Perquè es dona una circumstància, i ho resumiré jo crec que amb una frase. Quan Espanya va bé, a Catalunya ens va millor. Però quan Espanya va malament, a Catalunya ens va pitjor. I per tant jo crec que l'important és saber combinar quan ens va bé i quan ens va malament, perquè tots ens beneficiem de lo bo que tenim entre tots plegats.
El negoci seria, doncs, la separació com el que us propugnaré, senyor Santi Rodríguez. Sònia.
Aquesta setmana hi ha hagut un ple al Parlament que jo crec que marca un punt d'inflexió envers, no tant el Partit Popular, que diguem-ne que està en una situació difícil, no? Perquè fan molta veu els que, o criden molt els que volen que es convoqui una consulta sobiranista l'any que ve, i sembla ser que fins ara estava el PSC en aquest bloc, però que aquesta setmana diguem-ne que s'han desmarcat apoyant el que, o sigui, el que ja va fer que PSC i PSOE es trencaren al Congrés, presentant-ho aquí a Catalunya al Parlament. Jo li volia preguntar si li sorprèn el camí que ha agafat el PSC i si creu que anirà en detriment de Catalunya, i potser que el pas aquest que han fet, cap on van? O sigui, si serà més difícil per vosaltres?
No, jo, sincerament, el que em sorprèn no és la decisió que ara hagi pogut prendre el PSC, sinó que em sorprèn és el propi PSC, que arriba al Parlament dient, escolti, quan vostès parlin d'independència, de consultes, d'aquestes coses, nosaltres ens abstindrem. Surten dient, bueno, direm que no, i diuen que no amb una proposta sobiranista, i després acaben dient que sí. Bé, jo crec que el Partit Socialista de Catalunya, evidentment, té un problema, i en aquests moments també té un problema el Partit Socialista Obrer Espanyol. I això es va posar en evidència en l'última votació en el Congrés. I, per tant, jo crec que aquí hi ha una lluita per la supervivència del propi Partit Socialista. I jo crec que tampoc no estan mesurant adequadament les conseqüències que aquesta lluita per la seva pròpia supervivència pot tenir sobre el conjunt de la societat. Perquè, al final, crec que en el Partit Socialista de Catalunya estan fent un càlcul erroni. Quan ells parlen de consulta, i ho fan des del punt de vista legal, ells no acaben de valorar quin és l'objecte i l'objectiu que persegueixen els nacionalistes i els independentistes amb aquesta consulta. Perquè jo crec que si ho fessin i fessin aquesta valoració, no estarien tan alegrement presentant propostes de resolució en el Parlament a favor d'aquesta consulta com van fer aquesta setmana, no? Per tant, jo crec que el Partit Socialista de Catalunya, especialment, el Socialista Obrer Espanyol també, tenen un problema, i el greu de la situació és que estan intentant traslladar aquest problema seu en el conjunt de la societat, i això jo crec que és especialment rellevant.
Totes aquestes decisions es prenen en clau electoral, és a dir, calculadora en mà de cara a les properes eleccions?
Sí. Jo vaig tenir l'oportunitat de defensar el posicionament del nostre grup en el Parlament de Catalunya en relació a aquesta proposta de resolució del Partit Socialista, i jo li demanava, però imagini's, el senyor Pere Navarro va arribar a dir al president de la Generalitat, escolti, ara ja té els nostres vots, vagi a negociar amb el president del govern espanyol la consulta sobre la independència de Catalunya o la no independència de Catalunya.
Són tots nacionalistes.
Senyor Navarro, però escolti'm, senyor Navarro, vostè creu que abans de demanar-li al president de la Generalitat que vagi a convèncer el president del govern espanyol de celebrar la consulta, no hauria de fer vostè el mateix, per exemple, amb la senyora Chacón, que és una representant del Partit Socialista de Catalunya, o amb el senyor Rubalcaba, que és un representant del Partit Socialista Obrer Espanyol? Vull dir, no creu que valdria la pena que abans de que vostè comenci a venir aquí a donar lliçons de qui hem de convèncer, qui hem de deixar de convèncer, no ho practiqués vostè i a més es veiessin els resultats? Clar, és que la posició, jo crec que del senyor Navarro en aquests moments en el Partit Socialista és molt dèbil. I aquesta debilitat, al final, el que acaba és traslladant-se al Parlament de Catalunya en una posició del Partit Socialista també molt dèbil.
Esteu escoltant el Converses a les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquesta setmana amb el senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del Partit Popular al Parlament de Catalunya, i en companyia del Daniel Arasa, de la Sònia Domènech, del Salvador Guillermo i del Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya, que és el que vol preguntar. Endavant, Leandro.
Sí, si no m'equivoco, Catalunya és l'única comunitat autònoma que no té pressupostos.
No s'equivoca, és així.
En Espanya, no? Fins quan pot aguantar aquesta legislatura sense pressupostos? I no creu que cada vegada que s'acosti més al final d'any i que estigui més a prop la prometida per al govern consulta sobiranista del 2014, tot això pot encara fer més difícil i més complicat la consecució d'un pressupost per tal de, bueno, pues de posar un full de ruta a lo que és les despeses de la Generalitat i les inversions futures.
No sé, la veritat és que no sé si la resposta té que anar aïllada o té que anar conjunta. És a dir, jo no sé si té res a veure o té gaire a veure el pressupost amb el fet de que hi pugui haver o no hi pugui haver una consulta. Jo vull pensar que no, perquè el pressupost el que permet és que la Generalitat pugui anar treballant dia a dia, cosa que, per cert, no fa, com deia abans, i per tant això em preocupa, i la consulta jo crec que és un horitzó que... no sé, crec que... espero no equivocar-me, però crec que no arribarà, no? I per tant no serà possible.
Però pot enterbolir políticament, no?
Sí, efectivament, enterboleix políticament des del moment en què el grup que governa Convergència i Unió, que governa la Generalitat de Catalunya, està supeditat al grup d'Esquerra Republicana, i la seva condició principal no és que hi hagi un pressupost, i per tant no és resoldre els problemes que en aquests moments pateixen els ciutadans de Catalunya, sinó que és el seu objectiu polític, que és la independència de Catalunya. Per tant, això ho condiciona. I quan vostè em pregunta quan tindrem pressupostos, jo estava dubtant de si recordar les paraules del conseller Mascolell aquesta setmana, em sembla que va ser el mateix dilluns, que va dir que durant aquest any no hi haurien pressupostos, o agafar-me les paraules del president de la Generalitat, que va dir, bueno, si la Unió Europea decideix flexibilitzar el dèficit, podríem estar parlant que al maig, juny hi podrien haver pressupostos, no? I al final crec que no li contestaré ni una cosa ni l'altra, perquè la resposta és quan el senyor Junqueras vulgui. Malauradament, és així.
I un país amb uns pressupostos així prorrogats pot continuar sine die governant?
Pot continuar, però amb moltes dificultats. I entre les dificultats que tindrà, doncs, serà segurament el poder fer front a les nòmines a final d'any, per exemple. I ja les tenen des del punt de vista de la liquiditat. Però des del punt de vista de l'operativa serà un govern que no podrà fer inversions, serà un govern que no podrà fer pràcticament res. En aquest moment el decret de pròrroga dels pressupostos exigeix en els departaments una despesa inferior en un 28% a la que van tindre l'exercici anterior. I això significa limitar molt les possibilitats del govern de la Generalitat i la capacitat d'acció dels diferents departaments.
Jo li parlo amb això. L'any passat la Unió Europea va permetre una relaxació en el compliment, en la magnitud del compliment del dèficit públic, que va quedar només absorbida aquesta possible reducció o allargament en el termini per part del govern, de l'administració central incorporant Seguretat Social, i va fixar en el 1,5% del PIB pel conjunt d'administracions. El pacte pel 2013 fixa un 0,7 de PIB
per les comunitats,
per les comunitats, sí. I la pregunta és si la Unió Europea aquesta vegada flexibilitza aquest element, si no seria racional que si l'any passat diguéssim qui més es va beneficiar en el sentit de patar menys va ser el govern central, si no tocaria ara d'una forma molt més destacada en el cas de les comunitats autònomes. Aquesta seria una primera qüestió lligada amb el pressupost. I l'altra és, com vostè diu, el 19 de desembre va haver un pacte entre Convergència i Esquerra en molts temes, però l'única qüestió, o l'única qüestió que es va concretar molt detalladament, va ser la pujada d'impostos. Si no recordo malament, 8 figures impositives, algunes de noves.
Jo
havia comptat 8, però bueno.
Dels
quals hi havia 9 nous figures tributàries, la dels dipòsits, la de les begudes ensucrades, o les revisions sobre l'impost del patrimoni, que ja van tindre amb un decret llei a finals de desembre, o la revisió que... de successions i donacions a l'alça. I també hem tingut ahir, divendres, una referència de gent del Col·legi d'Economistes que estava assenyalant de que hi ha molta gent que vota amb els peus, és a dir, que s'estan anant, estan modificant de residència, en tant en quant han entès que aquesta fiscalitat els ofega, no? Com veuen vostès aquesta posició d'augmentar encara més la fiscalitat a Catalunya, que si d'alguna característica té d'una fiscalitat en termes comparatius amb la resta de comunitats autònomes força més elevada?
Aquest estudi, si permet un segon, del Col·legi d'Economistes deia que Catalunya tenia la pressió fiscal més elevada d'Espanya.
Ho hem denunciat. El Partit Popular de Catalunya vam enfocar la campanya electoral del 25 de novembre, jo no sé si va tenir el ressò suficient o no, però jo sí que em sento satisfet i corresponsable en part d'aquella campanya denunciant que els catalans som els que paguem més impostos del conjunt d'Espanya. I això, aquesta afirmació, sorprenia a tothom a qui li fèiem. Un diputat o el Partit Popular o la senyora Sánchez Camacho està dient que efectivament els catalans són els que paguem més impostos del conjunt d'Espanya. Escolta, doncs sí, és així, però saben gràcies a qui és així? Doncs és gràcies al govern de la Generalitat. Si a Catalunya paguem més IRPF que la resta d'Espanya és perquè a Catalunya l'IRPF ha pujat. A la majoria de comunitats espanyoles no ha pujat dels estàndards, diguem-ne, estatals, i alguna altra comunitat, també governada per el Partit Popular, han baixat. I els impostos de successions, doncs, per exemple, a Catalunya s'han vingut pagant pràcticament fins a l'últim moment, i al conjunt d'Espanya, la majoria de comunitats, doncs, no es pagaven aquests impostos, etc, etc, etc. Per tant, si a Catalunya paguem més que la resta d'Espanya, ho fem precisament perquè ho ha volgut el govern de la Generalitat. I quasi tinc que entrar necessàriament, doncs, en aquesta segona part de la pregunta del Salvador, no? Perquè jo crec que al final la pregunta és una reflexió interna. La competència fiscal entre les comunitats autònomes és bona o no és bona? Bueno, doncs la competència fiscal entre comunitats és bona en la mesura en què la sapiguem aprofitar. És a dir, si el fet de tenir la residència o la seu d'una empresa a una comunitat que té una fiscalitat més elevada comporta uns beneficis, jo no tinc cap mena de dubte en que aquesta major fiscalitat la podrem aprofitar en benefici del conjunt d'aquesta societat que fa un esforç més gran. Ara, si això no és així, evidentment, doncs la competència fiscal no és positiva. Què em fa reflexionar entorn a que aquesta competència fiscal no està sent positiva? Doncs, per exemple, el darrer informe del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica, el CAREC, el darrer informe, que constata que efectivament hi ha una competència fiscal entre les comunitats autònomes, i la conclusió a la que arriba no és la de dir anem a buscar la forma de rendibilitzar per la nostra societat i per la nostra comunitat aquesta competència fiscal, sinó que el que acaba dient és, escolti'm, hem de buscar més competències per perseguir en aquells que voten amb els peus, és a dir, aquells que canvien el seu domicili per motius fiscals, no? I això passa exactament la mateixa setmana que una multinacional important com és Nestlé canvia el seu domicili fiscal d'Esplugues de Llobregat a Luxemburg, no? I per tant crec que val la pena reflexionar sobre totes aquestes qüestions, perquè al final això el que fa és que aquest major esforç fiscal que fem des de Catalunya no tingui una repercussió pràctica. I vaig anar al dèficit perquè jo crec que també és una pregunta important i interessant, no? I efectivament en l'any 2012, quan l'Estat, el conjunt de l'Estat, té uns objectius determinats de dèficit, la Unió Europea relaxa aquests objectius de dèficit, tot sigui dit que ho fa perquè veu que hi ha un govern que està complint amb els compromisos d'intentar reduir el dèficit de les administracions, i per tant aquí també hi ha una component important. El govern de l'Estat també detecta que hi ha una xifra preocupant, i és que degut a la situació de crisi que patim, el nombre de cotitzants a la Seguretat Social està en franca reducció.
Hi ha per sota de dos.
I el nombre de receptors de la Seguretat Social està creixent, tant des del punt de vista de pensions com des del punt de vista...
Dos cotitzants per cada pensió.
D'acord. Sí, sí, i això és el que es fa, i això efectivament és el que ens fa passar a una situació en la que el conjunt del sistema de la Seguretat Social en l'any 2011 té un dèficit d'aproximadament 500 milions d'euros, dèficit, és a dir, més prestacions que cotitzar de 500 euros, de 500 milions d'euros, i a mitjans d'any del 2012 es veu que la tendència de la Seguretat Social és molt descabellada, i això se'n va cap als voltants dels 10.000 milions d'euros, fins al punt de que, efectivament, es tanca 2012 amb un dèficit de la Seguretat Social, i això no se li demana en comptes a les comunitats, eh? Això s'ho menja l'Estat, s'ho menja el conjunt de l'Estat, ens ho mengem tots plegats, per dir-ho d'alguna manera, el dèficit arriba als 10.500 milions d'euros. Aquests 10.500 milions d'euros què signifiquen? Ni més ni menys que un 1% del PIB. És un 1% del dèficit. Per posar només un exemple, sense que m'agradi la fragmentació de la Seguretat Social, si tinguéssim en compte una Seguretat Social estrictament catalana, això significaria el dèficit d'aquesta hipotètica Seguretat Social ha estat de 3.770 milions d'euros, i això significaria que el dèficit de la Generalitat de Catalunya, en comptes de ser del 1,96%, com ha estat en l'any 2012, hagués estat del 3,86%, és a dir, pràcticament el doble. Bueno, és un element, jo crec, que important i a tenir en compte.
I que s'administra malament les coses, també, no?
S'han administrat molt malament les coses, s'han fet les coses molt malament, i jo crec que això val la pena recordar-ho, perquè sovint la memòria és fràgil, no?
Això és com una família, no? Si tens els comptes de la família malament, les coses no quadren pas a final
de dèficit, el dèficit de Catalunya l'any 2003 era de 11.000 milions d'euros, i l'any 2010 era de 34.000 milions d'euros. És una diferència considerable.
Si van construir hospitals i coses que potser ara no es poden ni siquiera mantenir.
Bueno, ara s'intenta pagar aquelles inversions, eh?
No, jo volia fer
coses. I d'altres coses. De la línia 9 del metro que no es poden obrir.
No, ja s'ha... I sé que s'ha prorrogat...
Que no es poden obrir.
I que ja s'ha prorrogat 2 anys més. I la línia 9 del metro... no el feu parlar massa. Però trobaríem...
Com que no el fem parlar massa?
Trobaríem estacions que s'estan pagant...
Sense, mai el mapa.
Sense rails. No, sense rails. Estacions sense rails i que s'estan pagant. Bueno, seguim.
Una part de la política dels partits és estratègia, i jo sé que fa molt poc que han passat les eleccions, vull dir, però a Catalunya hi ha el run-run sempre latent de quan trigarà en acabar aquesta legislatura. De fet, aquests mateixos dies hem sabut que el PSC ja està engegant com el procés, el seu procés de primàries, i vull dir que tothom té una mica la maquinària, i jo, no en marxa, però sí...
Però mantén la meva punt, no?
Com veu la relació entre CiU i Esquerra, no només amb el tema de la consulta? És a dir, estan tenint seriosos problemes amb el tema de, precisament, dels impostos per pactar els pressupostos? Vull dir, n'hi ha gent a Palau de la Generalitat ara que no veu bé el tema de l'impost de les begudes, ensucrades. Vull dir, hi ha molts estira i arrons. Vull dir, s'hi han posat també l'escenari de que aprovin uns pressupostos i ja no n'aprovin més, i és possible que un altre partit acabi de sortir a ajudar a Convergència i Unió? Això és possible? O no són panorames que es pensen ara, perquè la legislatura està molt al principi?
Què sé, és que el vas ir a buscar el rescat del Partit Popular?
Hi ha més fórmules matemàtiques, però ho dic perquè...
Sociovergència.
Jo no voldria interbolir la seva pregunta, però quan vostè em diu, escolti, el PSC s'està preocupant ara de les primàries i tal, és que el PSC porta 2 anys amb això de les primàries. Clar, o sigui, no és que ara tinguin pressa, no? és que ja fa 2 anys que van començar amb el tema aquest de les primàries, els han enganxat unes eleccions per entremig, i ara suposo que intentaran acabar aquest tema, no? Per tant, jo crec que això no és significatiu. Primera qüestió. Segona qüestió. Home, la possibilitat de que s'arribin a aprovar uns pressupostos i que després es convoquin eleccions. Bueno, jo crec que tal com van les coses, hi ha una possibilitat, és que no hi hagin ni uns pressupostos i que es convoquin eleccions. No poden ser abans del 25 de novembre, perquè hi ha l'obligació estatutària de que quan una eleccions s'han avançat, les següents no es poden celebrar en el termini d'un any des de les anteriors. Realment l'escenari és complicat. L'escenari és molt complicat, perquè l'escenari econòmic també és complicat, i patir el desgast d'un govern sense governar és molt complicat. I això ho diem des de l'autoritat que ens dona el fet d'haver estat suportant, entre cometes, dos pressupostos de la Generalitat. Diem suportant perquè ho vam fer amb bona voluntat, ho vam fer amb responsabilitat, ho vam fer amb uns acords que pretenien orientar l'execució d'aquests pressupostos i que no només, o sigui, van servir per reduir el dèficit, certament, però no es van executar els pressupostos com des del nostre grup exigíem al govern de la Generalitat que s'executessin, sinó que a sobre doncs ens trobem en una situació doncs absolutament indesitjada per nosaltres, com és doncs aquest desafiament que el govern de la Generalitat està plantejant ara en aquest moment, no? I això jo crec que Esquerra Republicana està començant a patir les conseqüències d'aquest pacte que ha arribat en Convergència i Unió. Esquerra Republicana es pensa que el pacte en Convergència i Unió durà doncs amb volandes amb aquesta consulta independentista per aconseguir els seus objectius. Va? Però escolti'm, aquí hi ha una realitat diària, que és les necessitats que tenen els ciutadans de Catalunya, mantenir una estructura funcionarial important i fer uns esforços perquè hi ha uns requeriments econòmics provocats per la mateixa Esquerra Republicana de quan estava a govern que són importants, no? I per tant s'estan trobant, es comencen a trobar, aquesta setmana ho hem vist en el Parlament de Catalunya, doncs amb dificultats importants a l'hora de conciliar el discurs amb les accions.
Ho hem vist en el tema dels funcionaris, no?
Que, per exemple.
Que Esquerra ha intentat fer mans i mànigues per...
Sí, sí, per exemple. Doncs aquesta ha sigut una maniobra d'Esquerra per tal d'intentar quedar bé amb tothom.
Vist,
i la veritat és que quan es té que governar, doncs, o es tenen responsabilitats de govern...
On mulles o no mulles.
Doncs, efectivament, exacte. No pots quedar bé amb tothom. Has de prendre les decisions que has de prendre.
Estiu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, des de l'Eurostars Gran Marina, el Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del Partit Popular al Parlament, i en companyia del Salvador Guillermo, del Daniel Arasa, la Sònia Domènech i el Leandro Lamor, que vol preguntar ara mateix. Anem a Leandro.
Sí, vostè recordava que el Partit Popular Català va recolzar dos pressupostos, està en primera línia del govern, i el mes de desembre, quan es produeix el pacte entre el govern de CiU i Esquerra Republicana, una de les primeres coses que surt a la palestra és la idea d'anar arraconant el Partit Popular en aquells llocs on té una representació institucional. Això fa un, més o menys un mes o una mica més, ja va passar la Diputació de Barcelona. Hi ha hagut un anunci també a l'Ajuntament de Badalona de la possibilitat de posar en marxa una moció de censura, i pel mig hi ha hagut una jugada que potser no ha sortit tant, però que és així, que és que el Partit Popular ha salvat els pressupostos de Barcelona, que ha ajudat a salvar aquests pressupostos, que no és poca cosa, perquè Barcelona és una ciutat molt important, no? En aquest sentit, com li explicaria a la gent que, per una banda, sembla com que el PP doncs, hi ha una operació perquè estigui fora, després a l'Ajuntament de Barcelona resulta que és decisiu perquè s'aprovin els pressupostos, i finalment li treu la son el cas de Badalona, que és una ciutat que és la tercera ciutat en habitants de Catalunya, que quedi de poder perdre aquesta alcaldia?
Home, estava ara donant-li toms amb això, si em treu el son o no. No, escolti'm, tenim totes les persones problemes molts més importants com perquè ens pugui treure el son el fet que hi puguin haver pactes.
Si després del gest de Barcelona que els hi prenguessin l'alcaldia de Badalona,
legítimament
sortit a la mateixa setmana a la primera ciutat de Catalunya el PP és decisiu per salvar els pressupostos, i la tercera ciutat...
Mira, nosaltres estem molt convençuts de que un dels criteris que té que imparar a l'hora de que un govern tingui una certa legitimitat a l'hora de prendre decisions i, per tant, de governar el seu àmbit respectiu és el fet que hagi estat votat majoritàriament pels ciutadans, no? I aquest és el cas de Badalona, i aquest és el cas de Castelldefels, i aquest és el cas, doncs, per exemple, de Barcelona en Convergència i Unió. Això vol dir que el Partit Popular hem de aplaudir amb les orelles, i em perdonarà també l'expressió, als governs de Convergència i Unió allà on han tret majories? No. No. Significa que hem de propiciar governs alternatius? Bueno, podrem propiciar governs alternatius sempre i quan entre els grups de l'oposició que assumin una majoria, doncs, hi pugui haver una bona entesa i hi pugui haver una coincidència d'objectius. Això no passa a l'Ajuntament de Barcelona, primera. Però segona, el que s'ha propiciat a l'Ajuntament de Barcelona no és que s'aprovin els pressupostos, és que s'aprovi un programa d'inversions que, si no s'hagués aprovat, haguessin sigut uns recursos que no s'haguessin pogut aplicar en beneficis per a la ciutat de Barcelona. I, per tant, des del grup municipal del Partit Popular de l'Ajuntament de Barcelona, el que ha primat és la ciutat de Barcelona, no l'interès perquè governi Convergència i Unió o perquè hi pugui haver una alternativa a Convergència i Unió a partir d'un partit socialista absolutament desorientat, d'una Esquerra Republicana que té un regidor amb un altre regidor associat que no sabem ben bé quin paper té, o d'una Iniciativa per Catalunya. Per tant, el paper que ha tingut el Partit Popular a la ciutat de Barcelona ha sigut un paper responsable i de responsabilitat. Aleshores, el que em pregunto jo és, poden dir el mateix els regidors de Convergència i Unió a Badalona que pretenen un pacte amb el Partit Socialista i amb Iniciativa per Catalunya amb un únic objectiu, que és enderrocar el govern majoritari que han votat els ciutadans de Badalona? Jo crec que no. Si ells creuen que sí, escolti'm, allà ells, jo crec que els ciutadans sabran valorar els esforços i els gestos que han fet uns i altres.
Daniel Arasa.
Ha estat fet vostè unes valoracions, uns anàlisis de la política, diguem-hi, que s'entén aquests dies. Jo canviaria una mica d'horitzó en el sentit d'un aspecte també de la política, que és el tema dels espionatges. Aquests dies passats, aquestes setmanes passades, han sigut allò que diuen prolijas en temes d'aquest tipus. Aleshores, una mica, en primer lloc, li volia dir, primer, creu, o diverses coses aquestes relacionades, creu que en sortiran noves coses importants pendents de sortir d'aquests temes d'espionatge, o això ja s'ha acabat? Segon aspecte, el cas de la senyora Alicia Sánchez Camacho, la líder del seu partit, que una mica està en l'origen. L'origen, no dic culpable ella, dic com a origen, diguem, material del fet. Per què ella té aquesta reunió, si vostè ho sap, en la senyora, l'amiga de Jordi Pujol, la Victòria del Jordi Pujol Ferrissola? I un altre aspecte lligat en aquest món de l'espionatge, no pot ser espionatge, però sí de la corrupció, és quelcom de l'amenaça al Partit Popular a més ampli nivell que el de Catalunya, però clar, a nivell més ampli, que és, creu que el Partit Popular ha estat sota xantatge pel cas Bárcenas a nivell global, i per tant també els afecta a vostès, encara que sigui de manera indirecta?
Déu-n'hi-do. Escolta'm, el cas Bárcenas és un cas que ens preocupa, i molt. I ens preocupa fonamentalment perquè estem, o sigui, és un partit que tenim aproximadament uns 800.000 militants, molts càrrecs electes, i molts dels quals ho fem, sincerament, des de la honestetat i des de la voluntat de servei. I això ho podem afirmar absolutament de tots? No. Ni del Partit Popular ni de cap altre partit. En tots els partits segur que hi ha persones que el que intenten és aprofitar-se d'una determinada situació. I això és el que ens ha passat en el Partit Popular. I en la mesura en què tinguem capacitat per desenmascarar aquesta situació i aquesta, diguem-ne, aquesta llosa que ens pesa a sobre de tots, perquè, insisteixo, ens pesa a sobre de tots, doncs, escolta, intentarem fer el possible perquè se sàpiga la veritat i perquè es vegi el que estem convençuts que és així, i és que el partit com a tal i com a col·lectiu no té absolutament cap mena de responsabilitat amb aquells actes que alguna persona hagués pogut cometre de forma irregular o il·legal. Primera qüestió. Segona qüestió, sobre la senyora, la presidenta Alicia Sánchez Camacho i el perquè d'aquella reunió. El perquè d'aquella reunió és molt... jo mateix com a diputat, i fins i tot quan era només regidor de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, hi havia moltes persones que em demanaven i em continuen demanant reunions per explicar-me moltes coses, moltes. Coses que a vegades et pots creure i a vegades no et pots creure, coses sobre les que... intentes determinar si hi ha hagut actuacions incorrectes per part de càrrecs polítics, demanes proves, si veus que no hi ha possibilitat d'obtenir proves, dius, escolti, pues, adrecis al jutjat, presenti la denúncia, o intentes encarrilar, però són molts els ciutadans que s'adrecen a nosaltres per exposar-nos les seves preocupacions, els seus problemes... jo he tingut qualsevol càrrec polític de qualsevol partit té moltes peticions i concedeix moltes reunions i moltes trobades perquè ciutadans expliquin els seus problemes. I això és el que va fer la senyora Sánchez Camacho en aquest cas concret, no? Sobre si poden aparèixer noves coses, estem convençuts de que sí, de que poden aparèixer noves coses. No em pregunti quines perquè no les conec. Si les conegués segurament ja haguessin aparegut, no? Però que és possible que amb totes les investigacions i tot allò que està envoltant, totes les circumstàncies que estan envoltant aquest cas de l'espionatge a Catalunya, i insisteixo, de l'espionatge pròpiament català, no estem parlant ara del CNI, mètode 3, no del CNI, perquè aquí hi ha hagut qui ha volgut barrejar, escolta'm, el CNI està investigant a Catalunya, escolta'm, de moment del CNI ningú n'ha parlat, ni hi ha cap investigació judicial. Aquí de l'únic que hi ha investigacions judicials és sobre unes gravacions que van efectuar una agència de detectius catalana que se li va encarregar algú i que va espiar a dues persones. Una és una dirigent política catalana. No hi ha res més, no? I això és el que s'està investigant. I sobre això, i a més un director general de la policia que casualment passava per allà i va recollir una periodista també que casualment passava per allà i que s'acabava d'entrevistar també casualment amb el director d'aquesta agència de detectius que el mateix dia acabava sent detingut casualment.
Quines coses li passen,
quines coses passen, casualment.
En recta final del programa, ens queden 9 minuts. Salvador Guillermo.
Sí, molt ràpidament. A vegades es parla de la desafecció de la política, però, clar, si tenim aquests casos d'espionatge, si veiem que cada vegada s'imputen més parlamentaris del Parlament de Catalunya, ahir van conèixer un nou cas...
Daniel Fernández, del PSC.
Si, a més, no sé com vostès entenen que una persona, com podria ser el senyor Oriol Junqueras, doncs és a la vegada cap de l'oposició i soci de govern, o com fan vostès la lectura de l'última projecció del CEO, que em sembla que va ser el CEO, que ens va destacar que pujaven, diguéssim, els que jo podria dir els partits no tan tradicionals, que es podria ser Ciutadans i la
CUP.
I, en canvi, el Partit Popular, PSC i Iniciativa es mantenen, una petita variació, perquè sap que això ja és un marge de maniobra, un marge d'error, que no. Però el que va destacar, sobretot, és la forta caiguda que patia Convergència i la forta pujada que Esquerra Republicana tenia. Quina és la lectura que vostès fan d'aquestes projeccions últimes que han tingut del CEO? I d'aquest enteniment de que un estigui a l'oposició i a la vegada estigui com a soci de suport del govern.
I si els imputats han de deixar o no han de deixar el seu escó al Parlament, senyor Santi Rodríguez? Ho dic pel senyor Fernández del PSC i pel senyor Crespo de Convergència i Unió, aviam.
I altres possibles imputats.
Deixem-ho amb aquests dos que estiguem sobre la taula.
Deixem-ho aquí. No, miri, certament... jo crec que una imputació, i en això podem estar relativament d'acord amb el president de la Generalitat, una imputació no significa una condemna d'absolutament res, significa que algú ha trobat indicis d'un presumpte comportament irregular, i per tant, segurament en unes condicions diferents en la que ens trobem ara mateix, i em refereixo ara mateix en la situació econòmica que patim, però també en la situació de sospita que patim la majoria de persones que ens dediquem a la política, Home, jo crec que calen actuacions immediates i calen actuacions sense mitges tintes i sense contemplacions. És a dir, no s'hi val a dir, escolti, miri, jo plego ara d'unes comissions del Parlament, sinó que jo crec que el posicionament que hem d'adoptar les persones que ens trobem en aquestes circumstàncies, siguin les que siguin, és, escolti, de dir, bueno, escolti, jo aquí ho deixo, em dedico a netejar, si és que tinc alguna cosa que netejar, la meva imatge davant de la justícia, i, escolti'm, si aquí no passa res, doncs, escolti'm, després ja prendré les decisions oportunes. Però, com a mínim, jo crec que ara el moment requereix actuacions contundents. I aquestes actuacions contundents no és dir, bueno, ja veurem què faig, o parlem, no, no sé què. No, actuacions contundents, primera circumstància. Segona circumstància. Bueno, fet aquest del cap de l'oposició i el de ser soci del govern, és una situació absolutament peculiar, però que tampoc, jo crec que no té més rellevància, no? Perquè al final, sincerament, nosaltres creiem que la presidenta del Parlament, que al final que és qui otorga aquest nomenament de cap de l'oposició, ho podria haver deixat desert, no? Perquè hi havia tres partits que estaven pràcticament en el mateix nivell de representació parlamentària, Partit Popular, Partit Socialista i Esquerra Republicana, fins i tot amb la curiositat, crec que corregir, de que el Partit Socialista amb més vots tenia menys representació parlamentària que Esquerra Republicana, no? Per tant, jo crec que es donaven les circumstàncies com perquè aquest càrrec, que té unes prebendes i que no ha acceptat el senyor Junqueras, tot sigui dit, doncs, com a mínim creiem que hagués pogut quedar desert. I el tercer, sobre el creixement dels partits, diguem-ne, no tradicionals. Bé, jo crec que aquesta és una tendència a tenir en compte, per descomptat, no? Però a tenir en compte sobretot perquè el marc en el que vivim és un marc en el que portem més de 5 anys d'una situació de crisi important, en què els ciutadans estan patint molt, molts dels que tenien un lloc de treball, un bon lloc de treball, han perdut el seu lloc de treball. Els que estaven treballant o els que estan treballant per l'administració pública han vist com se'ls ha anat retallant el seu salari, han vist com han anat perdent, diguem-ne, poder adquisitiu, han perdut i possiblement perdin els treballadors de la Generalitat en l'any 2013 també una de les pagues extres, molts altres treballadors han perdut el seu lloc de treball. Per tant, la situació és complicada. I en la mesura en què fa tants de temps que estem en aquesta situació complicada, els ciutadans veuen menys credibilitat els partits que tenen o han tingut de forma immediata responsabilitat de govern. I en aquest sentit estem Convergència i Unió, està el Partit Socialista i estem en el Partit Popular. Si bé a Catalunya es dona una circumstància excepcional, que és com es plantegen unes determinades eleccions en termes de sobirania, per dir-ho d'alguna manera, de dret a decidir o de consulta o de la independència, i per tant és un element que distorsiona aquesta visió relativament. Dic relativament en el sentit de que el Partit Popular, d'alguna manera un missatge creiem que molt nítid en relació al tema sobiranista, doncs aconseguim incrementar lleugerament els resultats, i una Esquerra Republicana que venia d'un desgast de govern de feia un parell d'anys, doncs salva els mobles i recupera una part important del seu camí recorregut en perjudici de Convergència i Unió, que retrocedeix d'una forma important, no? Però jo crec que a Catalunya, doncs, hi ha aquests altres elements que interfereixen amb aquesta lectura normal, no? Però que certament jo crec que en aquesta situació de crisi els partits tradicionals tenen aquesta tendència a recular en benefici d'aquells partits, doncs, que tenen segurament un discurs menys compromès pel passat i menys compromès per la pròpia acció de govern.
I que no han governat, veritat, Leandro?
Exactament, menys compromès per l'acció de govern.
Això també influeix, no? Jo simplement volia la seva valoració del fet que el Parlament aquesta setmana hagi demanat el relleu de la delegada del govern, no? No sé si una reflexió també sobre què passa quan hi ha
uns governs a Madrid, on també el color polític, la figura del delegat de govern, doncs és una figura que no surt tant als mitjans, no? I perquè és més polèmica en altres etapes, no? I si això, tot això té una mica s'inscriu en el moment de tensió que es viu aquí a Catalunya entre institucions catalanes de l'Estat.
Va, evidentment que s'inscriu en aquests moments de tensió, però també evidentment s'inscriu en l'actuació de la delegació del govern. És a dir, si el delegat del govern té que estar doncs, com una representació simbòlica, doncs potser sí que val la pena que ens plantegem si té que continuar existint aquesta representació de l'Estat de Catalunya. Ara, si la delegació del govern té per objectiu complir les seves funcions, que és exigir el compliment de la legalitat, doncs aleshores, clar, què passa? Que aquells que s'havien acostumat a que no hi havia ningú que exigís el compliment de la legalitat, doncs ara estan enfadats. Escolti, és que m'han denunciat. Escolti, però vostè ha complert la legalitat o no? Doncs clar, doncs igual el problema és que estàvem habituats a que des de la delegació del govern s'havia fet una certa deixació de funcions. I ara, i no per les circumstàncies, sinó des del convenciment que té un sentit que hi hagi una delegació del govern de l'Estat a les comunitats autònomes, que és el màxim, o sigui, és el màxim representant del govern de l'Estat, no de l'Estat, que ho és el president de la Generalitat. Això no sé si ho sap, el senyor Mas, però ell és el màxim representant de l'Estat de Catalunya. Ara, el màxim representant del govern de l'Estat a Catalunya és la delegada del govern. I ella és la responsable de que es compleixi la legalitat. I, per tant, ella el que està fent és complir les seves funcions. Que això no agrada als nacionalistes? Doncs, escolti'm, el problema no és de qui fa complir les lleis. El problema és de qui incompleix les lleis.
Molt bé, doncs amb aquesta reflexió clara i contundent, pel que vulgui rebre el missatge, doncs aquí ha quedat constància, ha estat el senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Senyor Rodríguez, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vostès.
Gràcies també per participar en converses d'avui al Salvador Guillermo, al Leandro Lamor, la Sònia Domènech i al Daniel Arasa. Tornem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.